Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Va, 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda. Com cada dimarts a La Caravana fem aquesta parada solidària i és que avui volem parlar de la Fundació per l'Esport i per l'Educació de Barcelona. Una fundació que té com a objectiu fomentar processos de transformació personal i social a través de la promoció de la pràctica esportiva de qualitat entre nens, nenes i joves de la ciutat i de l'àrea metropolitana. És per aquest motiu que hem convidat a Fede Cufer, cap de projectes de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona, i Joan Viver, responsable del Pla Eines per Explicar explicar-nos com funciona tot aquest projecte. Fede, Joan, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
La línia de sortida. Faig estiraments i miro fixament la cinta horitzontal d'allà al final. Per primer cop tinc la certesa que abans de caure mort avui per fi la trenco jo.
Fede, per què és tan important fer esport? De seguida us pregunto per la fundació, eh? Però per què és tan important fer esport?
Al final nosaltres entenem l'esport com una eina de transformació educativa, no? O sigui, al final l'esport no només és aprendre a fer la pràctica esportiva i la pràctica esportiva en si, amb tot el que, amb el bo que té, amb el positiu que té a nivell d'hàbits saludables, etc., sinó que per nosaltres és una eina, no? Tot el que pots aprendre a través de l'esport, no? O sigui, al final el treball en equip, el que genera l'esport també, que hem practicat tots nosaltres també en la nostra vida, també doncs les experiències positives que tenim, els amics, les amigues, etc., no? I per nosaltres fer esport d'una manera, amb una intenció educativa, doncs és el que entenem que pot ser transformador, no? A nivell personal i a nivell social.
Hi ha edat ideal per fer esport?
Edat ideal? Totes les edats són ideals, no? El més important és com es dissenya aquesta pràctica esportiva segons per quina edat, no?
Mm. Ara em parlaves de transmetre valors a través de l'esport. Sovint en alguns esports hi ha la idea de jugar i jugar amb competitivitat en aquest esport. Com ho afronteu això des de la Fundació?
Per nosaltres el que és la competició, la competitivitat, com deies tu, no és quelcom negatiu, sinó al final des de la competició doncs també es poden extreure una sèrie de valors, aptituds, habilitats que et poden servir doncs pel dia a dia, no? Llavors nosaltres des de la Fundació el que sí és important és que l'equip estigui preparat, no? O sigui, no comencem a fer activitats esportives en grups que no han practicat, bueno, que normalment quan entrem a una escola o a algun centre amb algun grup, doncs en moltes ocasions són grups que no tenien la tradició de practicar l'esport, no? És una activitat esportiva nova, no? Llavors, el que intentem és que el grup estigui consolidat, no? O sigui, a través de la pràctica regular d'un a dos dies, comencem amb un dia, després amb dos dies, intentem que estiguin preparats per competir, no? O sigui, al final el competir s'ha d'aprendre, no? S'ha d'aprendre també com quan es guanya, quan es perd, s'ha d'aprendre també el fair play amb els altres participants. El tema de les famílies és molt important per nosaltres.
Home, un clàssic, eh?
Sí, o sigui...
Us trobeu també partits de futbol on els pares...
Ho treballem, sí, sí, sí. Al final nosaltres treballem en escenaris que són, bueno, que reflecteixen el que ens trobem, el que hi ha a la societat, no? Llavors, moltes vegades, doncs, moltes famílies estan menys preparades també que els infants, no? No només amb els nostres grups on treballem nosaltres, sinó a tot arreu, no? Llavors, el que intentem també doncs és preparar els infants i també fer una tasca educativa també amb les famílies, no? A través de diferents eines.
Això passa perquè algunes famílies normalment creuen que el seu fill serà Leo Messi, per exemple?
Pot passar per això, pot passar també pels models que veuen també a la televisió, no? També la importància que li donen a l'esport, no? Que és per mi la clau, no? O sigui, per nosaltres la importància de l'esport és el que un pot aprendre a través, primer aprendre l'esport, després aprendre tot el tema de valors i d'hàbits, i després pues, tot el tema de les famílies que li donen més importància doncs, que el seu fill o la seva filla doncs sigui, bueno, que es pugui guanyar la vida a través de la pràctica esportiva, etc. No? Però bueno, per sort en el nostre cas no és la majoria d'exemples, no?
Vivim en una societat en què nens, nenes i joves de la ciutat de Barcelona són eminentment sedentaris?
Bueno, el que intentem, doncs, a través de l'esport també, doncs, és que aquest sedentarisme, doncs, sigui menys. Sí que és cert que en la part que em toca, també amb els joves, sí que baixa aquesta pràctica esportiva, però intentem, doncs, que tant a nivell social com també, doncs, econòmic, doncs, facilitar aquestes activitats als joves i, bueno, treballem també molt a nivell comunitari, no?, amb els serveis del territori, fomentar aquesta pràctica esportiva, sobretot perquè són els que coneixen el perfil de joves, els que tenen contacte directe amb ells, i, bueno, potser és la franja d'edat més complicada, no?, quan són petits ho tenen més a la mà, a través de l'escola, però quan ja deixen, doncs, sobretot la primària o estan en època d'institut, doncs costa més.
T'ho pregunto a la inversa, eh? Com incentiveu els joves de casa nostra perquè facin esport?
Bueno, doncs en el nostre cas a través dels educadors de carrer, no?, que són els que identifiquen aquests joves que estan en un moment de sedentarisme, que estan utilitzant espais públics de bona o mala manera, i ens arriba, doncs, la demanda a través d'ells. Llavors, a partir d'aquí, a través de la pràctica esportiva, doncs, treballem altres, doncs, habilitats o aspectes que es poden treballar amb els joves, no? Al final, com deia el Fede, l'esport és l'eina, és el conducte per poder treballar indirectament aquests aspectes.
Deia que volia parlar una mica de la Fundació per l'Esport i per l'Educació de Barcelona. Quan neix això, Fede?
La Fundació és l'any 1999, el que passa que en aquell moment tenia una tasca més de donació de material, uh-huh, i comença a fer projectes de transformació, doncs, a partir del 2008, amb un projecte a Nou Barris que es deia L'Esport ens fa igual, i el que intentava aquest projecte és facilitar l'accés a la pràctica esportiva en aquelles escoles dels barris de zona nord de Nou Barris que no podien practicar esport en horari no lectiu. No podien practicar esport perquè els operadors esportius, quan oferien l'activitat en aquestes escoles, les famílies no podien pagar la quota, i, per tant, doncs, hi havia aquesta absència d'oferta esportiva en el territori, no? Arran d'una subvenció del districte de Nou Barris i del Departament d'Immigració i Interculturalitat, doncs, es facilita la pràctica esportiva amb unes quotes reduïdes. És important que les famílies paguessin aquesta quota, encara que fos simbòlica, per donar aquest valor que tenen les activitats també, i es facilita aquest accés, no? Es comença a fer a 5 escoles, a 5 centres educatius del barri de zona nord, i es comença, el primer pas és aquest dret, facilitar el dret a l'accés a la pràctica esportiva. El segon pas va ser, doncs, fer una pràctica de qualitat, no? Amb monitors i monitores del territori. És molt important que els monitors i monitores siguin referents del territori, perquè quan van començar en aquell projecte els entrenadors, entrenadores eren gent llicenciades, amb molta experiència, amb una formació molt bona, però que tenien altres codis dels infants, no? Llavors costava molt, els hi costava, no tenien les eines educatives en aquest cas per treballar amb aquests participants, no? Llavors sí que es fa una tasca molt important a la Fundació per comptar amb monitors que siguin referents, joves del territori, no? Arran d'aquesta experiència del 2008, a partir del 2012, aquesta experiència s'extrapola a tota la ciutat amb una mesura de govern impulsada des de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada en ple municipal per tots els partits polítics, impulsada des de l'òrgan esportiu de l'Ajuntament, Institut Barcelona Esports, una mesura de govern que es diu el Convivim Esportivament. I és aquí on s'inicia aquest projecte a tota la ciutat de Barcelona. Aquesta experiència es fa a tota la ciutat de Barcelona en aquells barris que presenten major necessitat, amb els indicadors econòmics i socials més baixos, en aquelles escoles, en aquells centres on no hi ha activitat esportiva, que és l'experiència que havíem desenvolupat fins ara a Nou Barris, on les famílies no podien accedir a la pràctica esportiva per una qüestió econòmica, una pràctica esportiva que ha de ser de qualitat, i també s'inicia una altra línia de treball, que és el que començava a comentar el Joan, que és el treballar amb joves, no? Joves que no estan vinculats a centres educatius, que no estan estudiant, però que estan vinculats a altres referents del territori, com poden ser els educadors de carrer, i que tenen altres, doncs, necessitats, i els educadors de carrer, per exemple, ho treballen, o sigui, l'esport és aquest vehicle per treballar altres estratègies amb aquests joves, no?
De seguida li pregunto al Joan President per això, abans, però, clar, veu començar a Nou Barris, de Nou Barris passeu a Barcelona, de Barcelona, si no erro, ja esteu a l'àrea metropolitana. Continuarà fent-se gros, això?
Bueno, tenim una limitació, que és una limitació també pressupostària, òbviament. És un projecte amb una quantitat econòmica limitada, definida. Llavors, el que intentem és donar resposta a totes les necessitats que tenim, no? Estem als 9 districtes de l'àrea metropolitana, allà on hi ha necessitat tant del treball que fem amb escoles i instituts com amb joves. El que intentem, doncs, és tenir aquesta flexibilitat de donar resposta a les diferents demandes que ens trobem, no? I sí que és cert que algunes demandes doncs, van canviant, és a dir, també intentem que hi hagi una evolució d'aquells grups, ja siguin amb centres educatius o amb grups que es treballem amb la línia de joves, doncs que també doncs, aquesta estratègia, aquesta activitat, aquest projecte que estem fent, doncs que no sigui necessari també, no? O que ho entomin altres actors, no? És una mica la línia que portem, i d'aquesta manera doncs cada any amb una diagnosi que fem amb diferents referents, amb el districte, amb el Consorci d'Educació de Barcelona, òbviament amb l'Institut Barcelona Esports, amb els centres educatius, fem una diagnosi de necessitats i a partir d'aquí definim doncs, on implementem el projecte cada curs.
Ara ens ho deia el Fede, que els temps van canviant i això fa que canviï tot. Suposo que el que també canvia, Joan, és ensenyar valors en l'àmbit esportiu a un infant que a un jove no deu ser pràcticament el mateix, perquè la demanda no deu ser la mateixa.
Exacte, bueno, també, a part de que venen amb una motxilla més grossa, llavors potser tenim menys marge doncs, per poder implementar doncs, aquests valors que tenim intenció de fer-ho, però es treballa igual. Al final, sí que és cert que potser, com deia el Fede, els perfils són diferents, però bueno, sobretot de la mà d'educadors i serveis del territori doncs intentem canviar males dinàmiques, no? Sobretot crec que el projecte de joves, a part d'implementar valors, també té molt present la visió comunitària. Uh-huh. És a dir, de que els joves coneguin quins serveis tenen al seu abast, no? Perquè a vegades doncs, per desconeixença, per no apropar-se doncs, en aquests serveis públics, doncs no coneixen que hi ha un servei que els hi pot fer una formació per un currículum, que poden buscar feina a través d'aquests serveis, que es poden tornar a reinsertar acadèmicament, no? Nosaltres també treballem molt, ens retroalimentem molt des del projecte d'escoles i instituts, doncs a vegades em pregunten a mi, escolta, hi ha algun jove referent del territori que pugui fer doncs de monitor? Llavors, a partir d'aquí, amb els educadors de carrera, doncs intentem fomentar això, no? La reinserció laboral i també doncs, acadèmica.
Pel que ens estàs explicant, Joan, ho podríem resumir tot molt resumit i molt simplificat, però amb allò que diem tots i coneixem tots del mens sano i corpore sano?
Sí.
Sí?
Al
va
final, sí. Podríem resumir-ho així, no?
Teniu moltíssims programes a la Fundació. Jo m'he quedat amb algun, eh? Mm. En què consisteix el programa de responsabilitat personal i social?
Sí, aquesta és la metodologia de treball que tenim per transmetre valors, no? O sigui, tot això que comentem, no? O sigui, el que comentàvem, no? Que és la base de tot, no? Que l'esport, diguem que és una eina, doncs crec que seria més correcte dir pot ser una eina, no? En el sentit que depèn molt de com es plantegi i això a la Fundació tenim molt clar, no? O sigui, l'esport pot ser una eina, però perquè sigui una eina d'haver-hi una intenció educativa, no? I per aquest motiu tenim la metodologia de treball que es diu Programa de Responsabilitat Personal i Social, que resumint el que intentem amb aquesta metodologia és amb una estructura de sessió molt definida, amb una sèrie d'estratègies metodològiques també molt definides i amb uns nivells de responsabilitat. Això vol dir que es treballen objectius educatius de responsabilitat tant personal i social a través de la pràctica esportiva, no? I per aconseguir això, el que comentava el Joan també, en aquesta línia de treball amb joves del territori, és molt important la formació, no? Els formem en aquesta metodologia dins del curs de dinamitzador monitor poliesportiu, que està obligat per l'Escola Catalana, fan aquesta formació de 100 hores, més 150 hores de pràctiques i ja es comencen doncs, a estar preparats per implementar amb aquesta intenció educativa que dèiem, no?
Per cert, que l'any vinent farà 10 anys que vau començar amb temps de joc.
Sí, temps de joc neix el 2000, agost del 2014, o sigui, sí.
A l'agost
del 2014 farem 10 anys. Aquest és un projecte que va néixer l'any 2014, perquè es fa una diagnosi des de serveis socials, des de l'Ajuntament de Barcelona, on es veu que hi ha molts infants que estan vinculats amb serveis socials de màxima necessitat, uh-huh. Que el mes d'agost no tenen cap, no fan vacances, no
estem parlant de nanos amb exclusió social, eh? O pràcticament.
Bueno, estem parlant de nanos de amb diferents necessitats, uh-huh. no? Necessitats ja poden ser econòmiques, socials, etc, no? Però són infants que el mes d'agost no estan vinculats a les escoles, no estan vinculats a cap entitat durant que sí que ho estan durant els caps de setmana durant el curs escolar i que no hi havia en aquell moment recursos com hi havia el mes de juliol, no? Llavors són nanos, són infants que es queden sense referents educatius, això d'una banda, no? Llavors el projecte de temps de joc, el que intenta amb participants derivats de serveis socials és dotar de facilitar espais on aquests nanos es puguin vincular, on puguin fer una pràctica esportiva, on puguin fer una pràctica també de, bueno, dinàmiques de lleure, que puguin tenir aquesta cobertura educativa i també una cobertura alimentària, no? És molt important el tema de l'alimentació, que és una cobertura que durant el curs escolar sí que la tenien perquè hi havia tot el tema de les beques escolars, etc, però al mes de l'agost, doncs, bueno, ara ha canviat una mica, però en aquell any no hi havia recursos, no? Llavors la Fundació fa aquesta acció.
Clar, perquè vull pensar que la Fundació per l'Esport i per l'Educació de Barcelona hi fan futbol, hi fan bàsquet, que sí, que també els fan. Fan esports com skate, com cricket. Aneu incorporant esports?
Bueno, al final ens adaptem a la demanda que hi ha.
Sí?
Al final doncs, ens sol·liciten, hem fet també tamborí.
Sí, perdona, us van venir nanos i us van dir per què no fem cricket?
Bueno, era el cas del cricket també va ser una necessitat a nivell comunitari, també. És a dir, l'arribada de joves i famílies doncs, de Pakistà, de Bangladesh, de la Índia, on cricket és l'esport rei, va sorgir aquesta demanda, no? Utilitzar uns espais públics on, òbviament, doncs, tot posa a jugar a cricket en un parc, doncs, al final és perillós per la gent que hi passeja, hi havia conflictes amb, doncs, amb els veïns, hi havia problemes, arribava la policia, llavors, bueno, el que va arribar a la demanda, llavors li vam donar resposta a aquesta demanda trobant espais on poguéssim fer la pràctica i a través d'aquí doncs, treballar doncs, el cricket com una activitat, sobretot a nivell també d'interculturalitat. No? Mm-hmm.
Ens queden molt pocs minuts i no vull deixar-vos de fer dues preguntes. La primera, si arran de la pandèmia heu notat un increment en tot plegat?
Hem notat un increment de demanda, sobretot, no? O sigui, un increment també de demanda per fer pràctica esportiva, o sigui, després de la pandèmia hi ha hagut un boom també de les activitats en el sentit que les inscripcions, que això és simptomàtic, les primeres setmanes ja estaven plenes, uh-huh. i no acostumava a ser així, era tot un procés, i després sí que hem vist, doncs, arran de la pandèmia, hem vist també doncs, altres tipus de necessitats, també, no? O sigui, arran de la pandèmia la societat pot ser que s'hagi convertit una mica més sedentària, això ho hem notat també amb els infants, no? Però bueno, sí que hi ha aquesta demanda, necessiten tant d'infants com de famílies, sí, sí.
I la segona és, com s'apunten els crios aquí? O sou vosaltres que els aneu a buscar? O com va això?
Sí, són dos processos diferents, no? Pel que fa a escoles, instituts, que és el pla d'aprenent esportivament, l'activitat surt arran de la demanda que en dèiem dels centres educatius, en coordinació amb diferents actors o entitats o departaments, com pot ser el consorci que comentàvem, i aquí es fa un període d'inscripció tancada, en el sentit que són activitats en la majoria obertes al barri, però tancades que tenim unes, bueno, places limitades, no? I és un procés on intentem implicar a les famílies, a les AFAs, en el procés d'inscripció. És important la implicació dels referents dels centres, de les famílies, en tot aquest procés. I en el tema de joves va per una altra via.
Uh-huh. Bueno, amb els joves és a través dels educadors de carrer i serveis del territori, que ens diuen, escolta, tenim un grup de joves que tenim aquesta intencionalitat socioeducativa a treballar amb ells i estan molt interessats amb el futbol, amb el bàsquet, amb el vòlei, i a través doncs, de l'activitat doncs, treballem. Però sí que és cert que al final són els joves que fan la demanda a través dels serveis.
No vull que marxeu d'aquí perquè sempre que entrevisto fundacions o gent que ajuda altres persones, a vegades passa allò de ostres, és que volia dir no sé què i se m'ha oblidat, algun projecte entre mans, alguna cosa que vulgueu dir?
No tenim projecte sempre, o sigui, és un parar...
De veritat, entreu al web perquè és que teniu un fotimer de projectes, eh? Teniu molts.
clar, pensa que la trajectòria de la Fundació és important en aquest sentit, no? Hem creat una expertesa de més de gairebé 15 anys, no? Des del 2018, i això crea també doncs, una expertesa i també doncs, que facilita que quan hi ha alguna necessitat doncs, estem al peu del canó, per dir-ho d'aquesta manera, per intentar doncs, donar resposta a les necessitats que hi ha a la societat.
Fede Kufer, cap de projectes de la Fundació per l'Esport i per l'Educació de Barcelona, Joan Vives, responsable del Pla Eines per la Convivència dins d'aquest marc del Convivim Esportivament. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir a explicar-ho avui a la caravana.
A vosaltres.
A vosaltres.